Els productes Bracafé es poden trobar en molts dels millors establiments i també a les nostres franquícies, cada vegada més nombroses a Catalunya i ses illes. Així doncs, ens trobarà a Rambla de Gara 247 de Terrassa, Jacint Verdaguer 110 de Santa Coloma de Gramenet Fondo i a la Ronda Universitat 35 i Avinguda Meridiana 322 de Barcelona.
Ràdio Estel.
Paraules d'amor, un programa d'educació i família sota la direcció de l'Associació FERT i amb el suport de la Fundació Maria Teresa Rodó.
Bona tarda, amics de Ràdio Estel. Són les 3 i 5 minuts i comencem el programa d'avui. Parlarem de les claus en l'educació en els primers anys de la vida. Quan va néixer el meu primer fill, recordo l'empeny que tenia en educar-lo. No bé, no, excel·lent. Tenia clar que els seus primers anys eren claus per al desenvolupament cognitiu i per l'establiment dels seus hàbits, els hàbits de conducta. Per una banda, estava convençuda dels beneficis de la lactància materna prolongada i em portava el nen a tot arreu. I per l'altra, volia ensenyar-li a sumar, a llegir, a aprendre art i música de ben petit. Li plenia de cartolines que jo mateixa feia, ensenyant-li amb bits tot el que calia. De fet, intentava, sense adonar-me gaire, de conciliar dues realitats educatives ben diferents: la teoria de l'estimulació primerenca i la del desenvolupament del vincle afectiu. L'arribada de nous fills va evitar un desastre previsible. Tocava de peus a terra. El primogènit no seria tan llest, però seria més feliç per tenir un germà amb qui compartir jocs, em deia. Per la mateixa raó, el nen passaria del pit a la cullera sense miraments i ja no seria el centre del meu univers. Això potser ens va venir bé a tots dos. D'això han passat 18 anys, fa massa temps. Si algú em preguntés, li diria: mira, no sé què és millor. No sé quina de les dues tendències és la més important. Fes el que puguis, però sobretot no et perdis aquests primers moments. Són irrepetibles, irreemplaçables per ell i per a tu.
Cuida de mis labios, cuida de mi risa, llévame en tus brazos, llévame sin prisa. No maltrates nunca mi fragilidad, pisaré la tierra que tú pisas, pisaré la tierra que tú pisas. Cuida de mis manos, cuida de mis dedos, dame la caricia que descansa en ellos. No maltrates nunca mi fragilidad, yo seré la imagen de tu espejo, yo seré la imagen de tu espejo. Cuida de mis sueños, cuida de mi vida, cuida quien te quiere, cuida quien te cuida. No maltrates nunca mi fragilidad, yo seré el abrazo que te alivia, yo seré el abrazo que te alivia. cuida de mis ojos.
Avui el temps que dediquem a la tertúlia m'acompanya la Montse Febrer. Bona tarda. Encara me'n recordo de les nits. Ara estem a la tarda i de fet són les 3 i 9 minuts de la tarda, del dimarts. Bona nit, Montse.
Hola, bona tarda.
Ai, no, altra vegada, bona nit. Bueno, el directe, Josep Maria Adell, bona tarda.
Bon dia.
Bona tarda.
Bueno, no em diguis res, bona tarda.
Aureli, bona tarda. Bona tarda, tots són orientadors familiars del FERT i bé, col·laboren habitualment al nostre programa. He començat parlant una mica d'alguna de les coses que podem parlar aquesta tarda, d'aquesta confrontació, si és que hi ha una confrontació d'estils, d'educar, de la proximitat i després la sobreestimulació o l'estimulació del que és important per al cervell del nen, no? I jo us porto un informe que ha sortit, que és un informe que s'ha fet als Estats Units el 2013, és a dir, no és un informe molt antic, és recent. Es diu 0 to 8 i diu que el 38%, ojo al dato, quasi un 40% dels menors de 2 anys han utilitzat alguna vegada un dispositiu mòbil abans de parlar. Bé, nosaltres podem no parlar d'aquest tema, de la sobreestimulació, no, però jo penso que la realitat dels pares d'avui és una realitat que no poden obviar. És una realitat en la que si nosaltres ja hem educat a nens natius a l'era digital, els d'ara, diguem, els infants d'ara, els petitons, no sé com dir-ho, és que són dígits, potser és una exageració, però m'enteneu, no? Bé, m'agradaria que començar per ajudar els nostres oïdors per trobar un equilibri raonable, és a dir, entre l'educació potser més tradicional i o l'educació estimulant via tecnologia, bits quan els havia. Què hi penseu? Qui vol començar? L'Aureli?
És que crec que ho has dit molt bé quan has parlat d'equilibri, no? Vull dir que, i a banda d'això, és que s'ha de tenir en compte també tot. Tot vol dir la mateixa família, els mateixos pares. O sigui, un pare que per si mateix ell doncs, no tingui les capacitats doncs, per fer-ho, per dir-ho d'alguna manera, o per fer, o sigui, té capacitat per fer el que pot fer, doncs un ha de fer allò que sap fer i pot fer bé.
O sigui,
el que vull dir que dius, a veure, hi ha pares, que això que tu has parlat dels VIPs, no? que va estar de moda i la gent doncs, estimulava els fills i amb aquestes targetes i aquestes coses que es feien. Però clar, hi ha pares que tu li dius, vostè hauria de fer això. Si amb ell no li surt de dins, no està capacitat, no és la seva forma de projectar-se amb el seu fill, probablement no serviran per res. Per tant, o sigui, que no es pot generalitzar, és dir, a veure, primer s'ha de veure els pares. Què és lo fonamental? Estimar els seus fills. Què és lo fonamental? Però lo fonamental és que allò que són realment, que són valors, que són qualitats que són específiques pròpies de l'etapa, allò que s'ha de donar, que es faci. Ara, ja la forma, doncs dependrà en primer lloc de cada família. Però jo crec que la paraula, jo crec que l'encert és el que estaves tu esmentant abans. Aquest equilibri. Vull dir que no, ni és tan dolent una cosa ni és tan dolent l'altra. S'ha de donar, per dir-ho d'alguna manera, aquesta projecció afectiva amb els fills, que se sentin, i ara es parla molt de la teoria de l'apegament, no? Vull dir, per exemple, això és bo que es dongui. Per què és bo que es dongui? Perquè després, quan es parla de comunicació, com vols comunicar amb un fill que no hi ha aquesta afectivitat?
Aquest lligam.
Això s'ha de donar. Però de la mateixa manera que això s'ha de donar, ha d'haver-hi equilibri. Oh, caram, doncs avui, ara és que estem vivint en el segle XXI. I en el segle XXI hi ha uns paràmetres que fan que probablement no podem educar amb els paràmetres que em van educar a mi. La taula de multiplicar, tot això, bueno, possiblement tot això ja ho hem de deixar de banda.
No em diguis que la taula de multiplicar l'hem de deixar de banda.
Sí, però de la forma que la vam aprendre nosaltres.
Home, no,
nosaltres
perdona.
Cantant.
Bueno, encara s'aprèn la taula de multiplicar
a veure, això,
de memòria. Aureli, sisplau.
Estem
en
el segle XXI, i en el segle XXI hi ha formes d'arribar-hi que probablement no són les mateixes amb les que nosaltres ens van ensenyar. No són les mateixes.
Anem a pams, aviam. Jo crec que l'Aurelio ho ha dit molt bé, és dir, aviam, van de la maneta. Ho dic perquè és veritat, aquesta teoria que ara hi ha de l'apego o de la sombra, és imprescindible, clar que sí, però no és contradictori amb l'estimulació. És dir, les dues coses són necessàries, amb la qual han d'anar de la mà. Mira, jo també l'altre dia mirava un estudi d'aquests que fets a reformatoris, aquests centres que tenen a Xina de nens adoptats, que van posar en una de les estàncies uns nadons que no rebien cap tipus d'estimulació, o sigui, ni els feien massatge, ni se'ls miraven, inclús el biberó els donaven amb un mecanisme. Clar, van ser nadons que quan va arribar el moment no és que no caminessin, és que no sabien ni sentar-se, perquè no havien sigut estimulats amb psicomotricitat. Pues, d'això estem parlant. O sigui, sense angoixa, però hem d'anar de la mà de les dues coses. L'hem d'estimar molt, l'hem de babejar, és fonamental. Com descobreixen en un col·legi, en un jardí d'infància, en un preescolar, si el nen o la nena, sons pares l'estimen? Perquè arriba babejat. O sigui, l'acompanyar-lo, l'has d'abraçar, l'has de fer petons, però a la vegada l'has d'estimular. Llavors, jo penso que avui és el dia idoni per donar algunes idees, alguns consells.
Però dius estimular. Jo penso que no sé si va per aquí, sinó més aviat per exigir. Trobo que és molt diferent. L'estimulació és un mètode.
No,
l'exigència és una necessitat,
no, no,
eh?
Però és que una cosa va lligada amb l'altra. Primer li ensenyes, l'estimules a que ho faci i després li poses reptes que ell vagi guanyant, vagi triomfant per motivar-lo positivament i, lògicament, li poses un nivell d'exigència però adequat a cada edat. Després en parlarem, si vols, dels hàbits bàsics i veurem que a edats molt petites ja dependrà dels pares, però un nen pot fer de tot. I, per exemple, això que dèiem que deies tu a l'estudi, als 2 anys ja han manegat algun mòbil i tal. Home, d'acord, perquè clar, el primer que tenen a casa als 2 anys és veure un mòbil. Tu t'has preocupat que a l'habitació d'aquest nen o d'aquesta nena hi hagi una variació ampla de coses plàstiques, de cartolines, de llapissos, de pintures, de coses per estimular altres coses, a més de les tecnologies, però també altres coses.
Però què és que m'estàs incidint en que cal estimular des de l'exterior? La meva pregunta és al revés. Potser és des d'acompanyar el nen al descobriment d'aquest món sense tu donar-li tants inputs excessius i des de l'exterior. Sembla. Una cosa és que tu diguis, no, jo la motivació, l'estimació perquè ell aprengui, ho trobo perfecte. Ara, donar-li materials necessàriament externs perquè el nen ho faci, aquesta és la meva pregunta. No sé si cal. Tu què dius, Montse?
Jo d'això que em parlàveu, les pantalles, no? Els mòbils, jo penso que cada cosa té el seu moment i que és veritat que estem al segle XXI, però a vegades jo em moc bastant en transport públic i veig que darrerament veig una tendència de molts pares que estan ensenyant a nadons de mesos i fins a un any, doncs tenen el mòbil i li han posat alguna seqüència, doncs alguns dibuixos animats, alguna cosa, i així tenen entretingut el nen durant el viatge. Jo penso, avui dia que el que als pares ens falta és estones per estar amb els fills.
Clar.
Vols dir que els nens no es mereixen alguna cosa millor? No és aquesta, els 10 minuts, els 20 minuts que tenim de transport públic fins a arribar a la guarderia, al parvulari, no es mereixen la nostra conversa, no es mereixen...
No és que sigui, no tan sols perquè es mereixin,
no mereixen,
potser és millor
és
per ells.
És una manera de parlar, no es mereixen, és a dir,
clar,
no és el nostre moment, no és clar, el nostre moment de gaudir amb ells, no és el nostre moment de transmetre...
Clar.
Sentiments, afectes, no?
Sí, jo també ho he vist. Al carrer, nens amb el cotxet, i en comptes de tenir el nen, perquè ho veig ja diverses vegades, el nen mirant el seu entorn, el seu voltant, les coses que passen, el nen a la pantalla. Això a mi fa por, Fa por, digues.
Clar, però és que això complementa el que hi ha, d'alguna forma. Sí. Aviam, amb un nano, aquesta edat, els nanos, el que t'estan dient, perquè clar, no pots establir una comunicació fluida de conversa, perquè clar, encara no, amb el qual ells es fixen molt. Llavors, ell et mira i et diu, escolta, digue'm el que has de fer, que jo ho faré. Llavors, l'únic que has de fer és tindre sentit comú per dir-li. Llavors, clar, per exemple, el que dèiem dels hàbits bàsics, ara començaríem. A quina edat un nen pot menjar el què, com, quan? Depèn dels pares, quan vulguin ells, quan els deixin ells. Ara, per exemple, evidentment, això dèiem, en lloc de les noves tecnologies, bueno, tu t'assentes a dormir amb el teu nen o mitja tarda i li expliques un conte, o fas que ell te'l comença a explicar i parles amb ell i li... Això també...
Jo, de la meva anècdota del començament, recordo com si fos ara una amiga meva, que de fet acaba d'escriure un llibre, que es diu Rosa Pic, que ha escrit un llibre que després un altre dia parlarem d'aquest llibre. Doncs me'n recordo que aquesta persona em deia, escolta, està molt bé allò de la lactància materna, tu fes-ho, però posa-li una mica d'horari, perquè si no... I escolta, vaig trobar una mena d'equilibri, perquè això no és alletament materna demanda, sinó amb horari, i tenia el millor dels dos mons, una mica d'hàbit i una mica de l'altre. Bueno, no ho sé, potser això és una anècdota personal, però a mi em va ajudar.
De tota manera,
digues, Aureli.
No vull oblidar que en l'educació hi ha etapes, per dir-ho d'una manera, i aquesta, l'etapa primerenca, és l'etapa dels hàbits. Els hàbits vol dir que és el moment, o sigui, o tu fomentes hàbits o hi haurà un buit. Quan dic fomentes hàbits vol dir que tot això si un analitza, ara segurament no cal que arribem a aprofundir al màxim, però quan un diu hàbits vol dir, segurament, pues, hàbits d'ordre, ja podem parlar d'ordre...
Sí, sí,
ja,
parlem, perquè de fet és això el propòsit d'aquest programa.
Ara ja li deixo al Josep Maria, que li agrada molt aquest tema, però d'entrada jo simplement volia fer el plantejament general. General vol dir, a qualsevol nivell, valors, virtuts, qualitats humanes, destreses, vull dir, habilitats... En aquest món hi ha una sèrie d'hàbits que predisposen després a aquella persona estigui en condicions ideals. Per què? Pues perquè hi ha hagut uns hàbits de, per exemple, imagina't hàbits d'ordre, que aquests hàbits ja estan, ja hi són, perquè ja els has fomentat. Doncs després li pots explicar o ell mateix pot assolir unes formes concretes d'ordenar-se o d'organitzar-se la vida perquè ja té aquests hàbits.
Però quins són aquests hàbits, sisplau?
Anem. Vinga. Aviam, pot un nen...
Els bàsics, eh?
Pot un nen als 12 anys aprendre a ser ordenat? Home, sí, podrà, però...
Li costarà.
Llavors, quins són els quatre hàbits bàsics que aquesta és l'edat ideal? Molt fàcil. L'ordre, el son... el menjar i la higiene. Uh-huh. Doncs un nen de 0 a 4 anys, doncs, escolta, com aquell que diuen, hi ha una dita molt popular que diu, escolta, un nen a aquesta edat el que té que fer és aprendre a menjar, després aprendrà a jugar, després aprendrà a estudiar i si ha seguit aquesta cadena aprendrà a treballar. Uh-huh. Doncs ensenyem-li. Doncs a quina edat un nen pot començar a menjar? Això ho decideixen els pares.
Això ho decideixen la natura, perquè de fet neixen amb gana.
Però em refereixo, un nen de molt petit pot menjar sol, pot menjar de tot, pot menjar a la seva hora i pot menjar amb el seu temps. I això, si amb carinyo i amb paciència se li va ensenyant al nen, quan abans ho farà sol.
Clar, digues, Montse.
Jo voldria matisar, abans l'Aureli ha dit que aquests hàbits predisposen els nens per aconseguir altres fites més endavant, no? Jo dic que és així, però que, a més, no només predisposen els nens, sinó que permeten als pares, perquè a una família on la lluita és que el nen dini, que el nen dormi, que el nen... etcètera, els pares...
Viuen en dependència en aquestes lluites tan petites, no?
S'esgoten en temes que haurien de ser de pur tràmit, com, per dir-ho d'alguna manera, i educatius, ja, de per si, però que també hauríem de... Com pots afegir, doncs, no sé, una musicoteràpia, o com pots afegir altra cosa d'estimulació si la lluita és tan bàsica com que el nen no para de fer, doncs, això, no? Rabietes, o no hi ha manera de dir-li res, comunicar amb ell, perquè hem de lluitar, doncs, per calmar-lo en un moment donat, perquè està superneguitós.
Clar, això fa que la vida familiar sigui més fàcil, no? És el que vols dir.
Sí.
Digues, Aureli.
No, per reforçar aquesta matisació que has fet, que està molt correcta, reforçar-la, no?, i lligar-la amb el que estava dient el Josep Maria, diguem, el tema dels menjars, per exemple. Doncs descomplica molt les coses, perquè si el nen està educat a menjar de tot, perquè no és un nen complicat, perquè, clar, hi ha nens que, si només ja li has permès que mengi algunes coses, la mare ja està bloquejada.
Ja ha begut oli.
Ja està. En canvi, si menja de tot, doncs perquè està acostumat, descomplica molt les coses. Jo dic que, i això forma part de la vida.
I insisteixo, depèn de l'actitud dels pares. Això ja sé que no és fàcil, però aviam. No sé per què, escolta, quan hi ha, patates fregides amb hamburgueses és fantàstic, i quan hi ha bledes o verdures és complicat. Bueno, depèn de tu. Clar, el nen et diu, no menjo bledes, tu què fas? Li deixes que no mengi bledes o li dius, cap problema, per cert, pares i mares, estigueu tranquils. L'altre dia mirava un estudi sobre nutrició, els nens catalans de 0 a 4 anys estan molt ben nutrits. No passa res si un se'n va a dormir sense sopar. Ara, l'endemà de matí, no al migdia, no, a l'hora de l'esmorzar, es troba les bledes, Que escolta, amb els micros i amb una miqueta d'oli, home, estan una miqueta més dures, però estan bones, Acabes la tonteria del menjar a la carta.
No, i l'altre dia també em vaig llegir una cosa molt interessant que parlava de l'adolescència i de la preadolescència que es dona durant aquests primers anys. És a dir, que hi ha una mena com de rebel·lió per part dels nens, una vegada han acabat amb la seva dependència física de la mare, i uns anys com de certa, entre cometes, llibertat, i aquests nens comencen a experimentar amb aquestes capacitats de decisions petites. Però el que tu hagis fet durant aquests anys de, escolta, aquí a casa el que mana és la mare o el pare, tots dos, però tu no. això després té unes repercussions a l'adolescència molt més grans, perquè és clar, a l'adolescència no tenen, tenen problemes de decisions i de negociacions, però si ja des de ben petits ens han sabut i han après qui mana a casa, la virtut de l'obediència, no? Aquest hàbit de, escolta, això es fa aquí, doncs és més fàcil.
És el mateix que el tema del rigor amb els horaris al anar a dormir. Un nen d'aquesta edat tan petit té que tindre una cadena de fets. Ell sap que, escolta, tu, pues, acaba de sopar, jo què sé, renta les dents, tal, diu a la nit, fa el petonet, res amb el pare i la mare, o li llegeixen un conte, el que sigui, però, escolta, s'apaga la llum, o es deixa la llum de petita, de l'habitació, i s'ha acabat. Aquest és l'últim pas. Clar, si deixem que el nano surti, que tal, que batalli...
Però, escolta, aquí vindria el doctor Estivill i s'enfadaria amb tu,
no,
eh?
No,
perquè què li diries tu, doctor? Escolta, és que tenim molts oïdors que ens diran... Li diria
que la gent del doctor Estivill estigui pendent del seu pròxim llibre, que sortirà ben aviat, que no et diré que contradeixi, però que, bueno, que matitza les seves teories, evidentment.
Ah, sí? S'han adonat que potser...
Que m'entens.
Què? Digues.
No, home, aviam, que està, aviam, jo no. Aviam, no sóc un expert en el tema com per matitzar el doctor Estivill, però aviam, o sigui, les coses el seu mètode, diguéssim, que és excessivament rigorós,
vale,
pels resultats que dona.
Que això diguem-ho no cal per fer... No, és que és molt important, perquè si no, és que hi ha aquests dos estils d'hàbits, ordre, tal,
mira,
la son...
Hi ha una dita popular que diu, mira, quan un parell jove té el primer fill, quan a la nit se'n va a dormir, la mare o el pare s'aixequen, s'apropen, aviam si està dormint i respirant bé.
Sí.
Vale? Amb el segon fill ja t'esperes que plori i llavors t'aixeques. Amb el tercer, li dius a la teva dona al teu marit, escolta, aixeca't tu. I amb el quart ja dius, ja callarà.
O potser no ho sents.
M'entens?
Pues... Digues, Montse.
No, a veure, jo penso que cada pare i cada mare coneix el seu fill, que és el... la persona doncs, que més sabrà què ha de fer en cada ocasió, però sí que és veritat que segurament entre els oients tindrem alguna persona neguitosa en aquest moment pensant, a veure, jo tinc aquest nen de 18 mesos que se'm desperta cada nit, o aquest nen de 2 anys i mig que cada nit també al meu llit i pretén posar-se adormit entre el pare i la mare, i doncs realment penso que aquests oients doncs, no els hi va malament llegir algun llibre que parli sobre aquest tema, que indiscutiblement n'hi ha de bons, o escoltar doncs, els consells de persones doncs, més experimentades. Penso que realment són temes seriosos. Jo crec que
quan dius seriosos, en quin sentit ho dius? Què sentit pot perjudicar o ajudar el nen una cosa o l'altra?
Perjudicar i ajudar el nen i perjudicar i ajudar a tota la família.
A veure, en quin sentit?
No podem tenir famílies tenses, és a dir, la família on el fet de seure a taula és un neguit a l'estómac, perquè un pensa, què passarà avui? El nen em dirà que no sistemàticament, no aconsegueixo que dini, cada dinar, molts pares i mares t'ho comenten, o sigui, el dinar amb els nens és una tortura, no mengen res, o haig de lluitar amb ell, o haig de negociar, o contínuament això m'ho perdones, o no, potser no és qüestió de perdonar, o sigui, perdonar un perdona una condemna, si vol, però perdonar un dinar, o sigui, que una mica com replantejar les coses, no? Anar al llit no és un càstig, anar a dormir. Ara, jo crec que en aquests casos el fonamental és aprofitar els ritmes naturals de les criatures.
Uh-huh.
Una criatura té son de forma natural? Sí. Una criatura té gana de forma natural? Sí. Doncs no espallem aquests ritmes. Si jo, quan vaig a buscar el nen a la guarderia, al parvulari, va cap a casa menjant-se un caramel o menjant-se una bosseta de patates, és lògic que quan li posi el tallet no se'l menjarà.
Clar.
Però no se'l menjarà perquè li he espallat el seu ritme natural, que és tenir gana a la seva hora.
Clar.
Si al nen jo li deixo fer una migdiada, que em vagi de 5 de la tarda a 7:45, com voldré que dormi a les 9 del vespre? Impossible.
Clar.
Per tant, jo aquí m'haig de, entre cometes, obligar, com a mare, o el meu marit s'ha d'obligar com a pare, a que això no succeeixi. Una mica d'ordre, que vol dir, jo ara volia llegir el diari i no puc perquè l'haig de tenir despert, perquè si el deixo dormir, que per mi és molt còmode, mentre faig el cafetó, sé que després tindrem nen fins les 11 de la nit.
No, penso que és molt clar, molt adient, Toca de peus a terra.
I una cosa important per aquests pares joves amb nanos petits, vull dir, sentit de l'humor, s'ha de riure a casa, això que deia la Montse, però no podem crear aquestes situacions de, un estudi deia que hi ha nanos més grans, no? Però nanos per adolescents i adolescents moltes vegades, fruit de decisions equivocades, eren fruit de l'ambient de crispació que a casa es viu. No es pot estar això, doncs, barallant-se, gritant perquè
però,
no menja,
però a la vegada, no... permet una cosa que et digui, barallant-se perquè, doncs, que no mengi, et poden dir, doncs deixa-la estar, perquè et baralles, perquè els seus a taula...
Se l'ha de fer menjar rient.
No, és que és
amb bon humor.
No, això són unes batalles que no cal fer-ho amb el fill. Deixa'l que disfruti de la vida. Potser és molt petit encara.
Després ho pagaràs, eh?
Bueno, però és el que jo vull, perquè hi ha moltes persones que estan visquent aquesta experiència de tenir els fills i moltes vegades no volen com estripar la seva, doncs...
Si aquests quatre hàbits bàsics es fan ben fets de petits... aplana moltíssim el camí del futur de l'educació, eh? Perquè hi ha, per exemple, el fet de dormir, evidentment que és molt complicat i s'ha d'assessorar per un bon professional, però aviam, en principi, salvo rares excepcions, consell bàsic, s'ha de procurar que el nen dormi a la seva habitació i al seu llit.
I si plora, què fas? Digue'm una cosa, aconsella, què li dius? No l'atenguis.
La mare, que és una gran... La mare o el pare, que són uns grans experts, saben perfectament si aquell nadó està plorant perquè no es troba bé o si està plorant perquè diu, vine que vull jugar. Llavors, si toca vine i vull jugar, doncs no, ara no és l'hora de jugar, xato.
S'ha d'aguantar una mica, no?, el pare o la mare. Diguem, practicar la compassió forta, no la fàcil, no?, potser?
Penso que es pot entrar a l'habitació, acompanyar aquest nen durant uns mig minut, un minut, que sàpiga que està amb ell, però no augmentar-li doncs, les seves ganes de no parlar-li fort, sinó no encendre gaire llums. No, ara és que hem de dormir. I el nen et diu, o interactua, o intenta que l'aixequis del bressol, o et ploriqueix una mica. No passa res, tranquil. Ara és hora de dormir. I repeteixes,
ho
de dormir.
Ho dius perfecte.
I el deixes allà, per això, el deixes al seu llit.
El que jo volia seguir amb aquesta línia, que de fet els problemes d'obediència, per dir-ho així, d'obediència, són manques d'autoritat per culpa nostra.
Clar.
Per culpa nostra perquè el no, nostre a vegades, no és un no. I el sí, nostre a vegades, no és un sí. Això tindria que veure
amb
altres coses.
Penso que és molt important
però,
que ho comentis.
Si quan tu dius no, el nen ja sap que sempre que tu dius no vol dir
potser no, potser sí.
Que el més probable és que hi hagi 3 o 4 nos, doncs ell ens provarà el segon, el tercer i el quart. Per tant, amb aquesta delicadesa, tal com explicava la Montse, fill meu, mira, no sé què tal, tant, però el resultat final és ell sap que això ja és l'últim, perquè l'última vegada no va tornar la mare.
Clar.
Perquè més havia que el nano callava i perquè si estigués greu, aquell nen no hagués deixat de plorar. Es nota quan un nen plora perquè està mal.
T'estimo molt, ets guapíssim,
però... Un consell que és molt pràctic, Vull dir que realment l'autoritat nostra sigui per la via dels fets, més que per les paraules. Si tu abans deies, aquí Manu i jo, no sé, havies deixat entreveure que el pare
en un moment havia dit,
mira això, perquè ho dic, això és parlar xinès. Dic, bueno, pels xinesos no, però el que es quedarà és parlar xinès.
No, però la via dels fets fas entendre als teus fills...
Per això dir aquestes coses és parlar xinès, no ens entenen. En canvi sí que entenen quan els fets els posen de manifest que allò vol dir això. I a més una altra cosa, i per afegir una mica i us deixo que dieu altres coses interessants que ho esteu dient, no? I és que és necessari, d'una altra banda, que donem normes, que donem criteris, perquè el nen necessita aquests punts de referència. O sigui, amb ell li fan un favor, encara que no ho manifesti, encara que no digui gràcies pares per les normes que em doneu, però ell necessita que existeixin aquestes normes.
No, és així, és així. És el que comentàvem abans. Els nens que estan diferents i diuen, digue'm què haig de fer, que jo ho faré. Però, clar, una cosa també molt important.
Clar, no t'ho diran,
No, home, però bé. Una cosa molt important, res d'escletxes, O sigui, aquí sí que el missatge té que ser forçosament unitari.
Volia entrar-hi en aquest aspecte.
Ho dic perquè els nens no, perquè són més petits, però una nena als 4 anys ja s'ha tret el primer màster, que és, papa, la mare ha dit que sí, oi que puc? Ojo,
Sí, bueno, els nens també.
Van més lents.
Sí. Però això quan hi ha criteris contraposats, a vegades també passa en el sentit... No sempre, positiu també pel part dels pares. Jo vull esmentar la típica situació de risc. Risc que viu la mare envers el pare que diu, mira, per exemple, se'n puja o es posa a córrer i puja un arbre. El pare, ei, deixa-li que pugi. I la mare, es cau. Doncs, en aquest sentit, penseu que és... Com arribar a aquest equilibri? Perquè jo crec que totes dues postures són comprensibles. Digues, Montse.
Jo crec que, com a tot, en la família, amb el diàleg. Amb el diàleg. És a dir, si el nen ara... Hi ha una situació immediata on el nen pot prendre mal, no hi haurà diàleg, hi haurà actuació immediata. Però en les coses que són a mig termini ja, doncs, diàleg...
Però dic que els primers anys de la vida, la veritat sigui dita, la mare té un paper potser preponderant en el sentit de que hi han coses que se n'adona més, potser perquè encara el té molt, molt a prop, dic els primers primers. I esclar, el crit, moltes vegades s'ha d'escoltar aquí, abans.
Sí, jo, sí. És així. Perquè... Però també és veritat que hi ha totes dues parts, no? És a dir, ell o ella, segons el seu caràcter, si és més poruc o és més tranquil, necessita que l'altre li digui tranquil o tranquil·la, va bé, no passa res, no el tinguis en una vitrina. És a dir,
és que
crec
que
necessitem això.
Que aquesta aportació, això, per part del normalment és el pare, normalment, és molt important, perquè a vegades nosaltres, les dones, tenim aquesta tendència a la protecció de la cria, i moltes vegades tens la tentació... Ara estic parlant molt de la, en primera persona, però és veritat, penso que...
No, parles de la realitat.
De la realitat de ser dona i ser mare. Doncs és de que moltes vegades no fas gaire cas a aquests consells que t'empuixen una mica, nen, que espavila una mica aquest nen. Doncs potser sí que l'hem d'escoltar.
No, la flexibilitat existeix, ara clar, amb les coses bàsiques importants de tindre una norma. Exemple tonto, si jo veig que el meu nano està a punt al costat d'un barranc i el barranc té 40 metres, home, l'agafaré perquè es farà mal, m'entens? Ara, si el nano va mirant les musaranyes i no veu que hi ha una pedra i entropessa i es fa un blau, escolta, que entropessi, que es faci un blau i aprendrà que per caminar s'ha de mirar a terra. M'entens? Aquí està aquesta flexibilitat. Ara, amb un, o sigui, el nano el que té que veure és la tranquil·litat i l'estimació de que, una, el pare i la mare s'estimen molt, això és un tema que no hem tocat però que aprofito a ficar-ho com a cullerada, és a dir, els nanos d'aquesta edat tan petits tenen que veure visualment, perquè no em serveix que jo li digui a un nen de 3 anys, jo estimo molt a la mare, no, ho té que veure com l'agafo, com li faig petons, com l'abraço, com el nano es fica pel mig.
És una vegada més el llenguatge dels fets,
clar,
no?
Sí. Això li dona estabilitat a l'estil de família, no? Llavors, dintre d'això, té que veure que a casa són un equip i que van a una, tu. I això amb el nano li dona una seguretat i una tranquil·litat que el llança cap amunt, motivació positiva.
Digues, Montse.
Mira, jo crec que has començat a parlar d'escletxes, no? Que no podem permetre escletxes, doncs, dintre de l'actuació de pare i mare, no? I jo penso, potser una mica més enllà també, de poc podem permetre escletxes en la nostra pròpia actuació, perquè a vegades no som coherents. És a dir, si el nen veu que avui es poden posar els peus al sofà o es pot saltar al sofà, doncs perquè el pare està content perquè ha guanyat l'equip, o la mare, no sé com dir.
No toquis massa aquest tema, perquè aquí
no sé com dir.
Treurà, i avui tenim Champions, o és demà?
No, nosaltres no. Avui en tenen altres.
Fixa't tu, fixa't amb aquesta introducció teva. Segueix.
No, el nen, hem de tenir en compte que el nen, per començar, tots els mobles i les coses de la casa no estan fets a la seva mida. Està fet a la seva mida, el bressol amb prou
feina
i potser la trona si seu a la cadira alta. Les altres coses, de la casa estan fetes a mida dels grans. És a dir, un nen per pujar a un sofà no puja a un sofà, no seu a un sofà, escala el sofà. Com arriba dalt, normalment es pujarà amb els peuets a sobre del sofà.
I què vols dir amb això?
Vull dir que llavors el pare i la mare estan allà per dir, no, els peus van a terra, els peus encara no arriben a terra, però estan en la posició adequada que quan creixin les cames les soles tocaran a terra. No? Llavors, si un dia el nen és els peus aniran a terra i l'endemà és el nen no només pot posar els peus, sinó que fins i tot hi pot saltar, i avui no passa res, aquest nen, quan li diguis posa els peus van a terra, dirà quan van a terra? Avui? Demà? Quin dia?
Doncs,
i això són escletxes amb nosaltres.
La,
o sigui,
la,
que
la cua ara és molt bé. Molt
abans,
bé.
Com deies tu, l'autoritat, no? Que és com aquesta altra banda de l'obediència. No? Obediència, quan hi ha autoritat, però autoritat, quina mena d'autoritat? Doncs una autoritat que sigui coherent, que sigui serena, no? A vegades pensem que l'autoritat és les males cares, no? Les males formes, els crits. No, autoritat és el contrari.
Per
un
això
nen,
et deia...
Un nen que t'està fent una pataleta, tu vés i amb crits i veuràs com tothom es comença a pujar i allò no té solució, és com una espiral. Clar. És a dir, que un ha d'actuar com amb serenor, un ha d'actuar doncs amb habilitat, i això és, no? Guanyar prestigi davant del nen, per molt petit que sigui. Ell no sap què és prestigi, no entén aquesta paraula, però és el papa i la mama... fan les coses bé, m'agrada com ho fan. Encara que ara mateix no em deixi saltar sobre el sofà, però entenc que és veritat, que és que a casa no se salta el sofà.
Sí, però també pots explicar fins i tot ben aviat el sentit de les normes o de les coses que els hi demanes als nens, no? Perquè és també una mena de reforç de l'autoritat. Quan expliques i quan dius per què vols això, per què és bo per ell fer les coses d'aquesta manera, a mesura que creixin, cada vegada és més necessari donar raons de les nostres normes, no?
Sí, però has dit bé a mesura que vagin creixent.
Sí. Aquestes edats no.
Amb aquestes edats no. Bueno. Vull dir, perquè ara mateix, quan parlàvem del dinar, al nen no li has de dir que, escolta, has de menjar la verdura perquè els hidrats de carbó són molt bé. Oblida't.
No, home, no, però... Sí,
no, bueno, pots, a veure, pots... he posat un exemple una mica. Home. O sigui, que arriba un moment que per ells és xinès tot això. És a dir, o sigui, que efectivament, que està bé, que un moment d'anar, doncs ja veureu això, què veus mirar. I l'altre dia li vas afegint alguna petita coseta perquè entenguin més, no? Però que, de fet, el que és important és que el que tu facis sigui el que has de fer, i amb aquesta serenor que està veient la Montse, es faci, i per la via dels fets, doncs van agafant l'hàbit i ho fan.
I al tanto, aquesta edat, que ve l'edat del noi amb les pataletes, eh? Perquè com reaccionem com a pares amb una pataleta, el que estem fent és eliminar les pataletes o potenciar-les al màxim.
Bueno,
eh?
Digues els teus consells.
No,
va.
Per exemple,
que aquí hem d'aprofitar el temps.
Per exemple, dissabte a la tarda, no? Sí. 6 de la tarda, que te'n vas a una gran superfície...
Home,
eh?
Això és un plan per famílies, ah, que vols estimular hàbits.
Aquesta és la primera, els diria, nois, canvieu de plan, però és que la majoria et diuen que la vida és molt rica, que no tenen temps, que tenen que anar a comprar. Molt bé. Bueno. Arribes a l'escala mecànica al segon pis, al replà, i el nen...
Has d'anar amb llistes a comprar perquè sigui més ràpid.
Evidentment.
I puguis anar després
fora.
I
no has de caure en la picaresca del supermercat que et fa passar pel passillo el que vol i et fa comprar el que vol.
Vale.
El nen se't posa al replà del segon pis, allà patalejant i cridant que vol un xupa-xup.
Sí, què has de fer?
Tu tens dues solucions com a pare. O te'n vas al semisòtano, que és on acostumen a estar les xutxes, i compres la llauna de 100 xupa-xups i puges corrent, fantàstic, ja ha descarregat el nen i tindràs una patalada de cada dia, o t'apartes una mica, el deixes allà patalejant, doncs clar, tots
oi,
som...
Oi.
No,
avui,
moment.
Avui ens trucaran
moment.
Els oïdors. Eh?
Tots som molt macos per educar els fills dels altres. Llavors, clar, puja un altre pare per l'escala, et veu a tu, et mira amb cara d'assassí, què estàs fent? Sí, sí, el que estàs fent és que aquell nen se li acabi la pataleta, eh? Perquè al cap d'un cas, és com els jugadors de futbol, eh? Perdó, l'equip cap del futbol, però...
No sé
quan un li fan una falta, es tira a terra i gira. Si l'àrbit pica penal, continua allà revolcant-se. No pica penal, s'aixeca i apreta a córrer.
Bueno,
pues
escolta,
el nen igual.
Això és un sistema, sí, hi ha d'altres, eh? Hi ha d'altres per pataletes.
Si tu no li fas cas a la pataleta, el nen no la repetirà, buscarà una altra cosa.
Jo aconsello una altra, veus? Vinga, tu, el meu és, fes-li passar una mica de vergonya al nen. Escolta, que t'agradaria que la mama es comencés a cridar o a posar els cabells... Que... Escolta, tu dius que no entenen les raons, però moltes vegades sí que les entén. A veure...
Una vegada es pot fer, però que d'entrada tu no creguis que aquesta és la solució.
No, tampoc és la solució deixar cridant
jo
el nen.
Mira, jo conec una mare que un dels nanos de guarderia, de P4 concretament, cada dematí li muntava el número per arribar tard i tal, fins que algun dia se'n va fartar i va dir, escolta, se surt a tal hora. L'endemà el nano estava amb el pijama, doncs va agafar l'uniforme i tal, a la bosseta, i salvando el cole amb el pijama, tu. El dia següent, un quart d'hora abans, el nano ja estava llest, eh?
Sí, però això d'1 a 3 encara no.
No, encara, d'1 a 3
no. Primer, perquè encara no tenen sentit del ridícul.
Ni sentit de l'humor, eh?
Ni sentit de l'humor. I segon, que jo crec que també permetre que un nen habitualment enceti situacions de tensió, de violència, que pot picar amb el terra, amb els braços o amb les cames, i això tampoc, jo crec que si s'acostuma aquest és el soroll de casa, aquesta és la seva actuació davant d'algunes situacions, tampoc és bo. Jo crec que el que s'ha de fer en aquests casos és intentar tranquil·litzar.
Jo penso que trucarem, Montse.
Montse, què
se li diu a un nen? Dóna el mòbil a l'audiència.
Encantada. Doncs intentar tranquil·litzar. A vegades agafant-lo. Hi ha nens que si els agafes no els agrada, però en general una mica de contacte físic, baixar el to de veu, anar parlant de manera monòtona, que els vagi com un rum-rum-rum-rum. Es van tranquil·litzant i quan ja veus que està una mica tranquil, ja el distreus amb una altra cosa perquè li ensenyes un quadre de la paret o li ensenyes un no sé què o li expliques un no sé què i quan ja està tranquil després li dius... allò que has fet abans, oi que no ho faràs més? Oi que allò no estava bé? Perquè ell no ha de pensar que hem girat full. Hem girat full per no retreure-li i per no tornar-hi. Però no humillar-lo. Però no hem de girar full a que aquella actuació, ell constantment ens mira als ulls i ell ha de saber si una cosa està bé o està malament. Del matí que s'aixeca fins l'hora que va dormir, totes les actuacions que ell fa o les coses que ell veu, implícitament hi ha de veure en els nostres ulls si això estem aprovant o desaprovant. Uh-huh. Una paraula d'un germà, una cosa que ha passat al carrer, ell ens mira. Llavors, ell també, de la seva pròpia actuació, necessita saber el nostre... si l'estem reconeixent o l'estem una miqueta dient, doncs això no, no? Llavors, allò que has fet abans, oi que no ho faràs més? Oi que els nens macos no fan això?
Aprofitar per construir, no?
Per
educar.
Exactament.
Ens estem quedant sense temps, però digues, Aureli.
Potser ens hem centrat massa en aspectes negatius, en el sentit de quan passi sí, això. I a vegades no hem d'oblidar mai les vessants positives, no? I a veure, hi ha coses que d'entrada segur que ens va bé, i és jugar amb aquesta etapa. És una etapa en què el nen bàsicament juga. Què fa? Què és la seva vida? El joc. I mitjançant el joc ens podem... Moltes coses. Podem transmetre valors, podem fer moltes coses, però hi ha una que és fonamental. I ens podem posar al seu nivell, perquè ell no es pot posar al nivell nostre. Nosaltres sí que podem posar-nos, intentar almenys posar-nos al seu nivell, amb la qual facilitem molt la comunicació. Això que deia al començament jo. Què vull dir? Que probablement quan nosaltres, dintre d'uns anys, 4 o 5, ja hem passat aquesta etapa de l'educació infantil, diguem, ens en diuen i és bo que parlar amb els fills perquè les has de comunicar, no sé, l'educació sexual o tal tema. I aleshores necessitem un grau d'intimitat que no tenim. I no el tenim, o no el tenim lo suficient, perquè no hem jugat. Perquè ens hem ficat amb el seu món. Per tant, jo crec que positivament per aquí... Crec que s'hauria d'abundar.
Dos segons per donar la fórmula màgica.
Vale.
Tu, m'espero, un minut, si vols.
Sí, clar, tot el programa.
Les tres S's.
Tanca el programa.
Les tres S's. Sentit comú, somriure, és a dir, bon humor i serenitat. Molta paciència.
Molt bé, m'ha agradat aquesta conclusió. Montse, vols dir alguna cosa com per concluir?
Mira, ja que parlàvem de joguines, no sé si en aquest programa estarà previst parlar algun dia de jocs i joguines quan s'acosten, doncs, novembre, desembre, aquestes dates que ja sabem que per les famílies són molt de joguines. Però jo penso que la millor joguina en aquestes edats tan tendres com de 0 a 3, la millor joguina és el pare i la mare. I és supertendre veure una criatura com descobreix les mans de la mare i com allò és una font tan gran de riquesa. Jo penso que el millor regal, el millor tresor que té els nostres nens són la seva pròpia família. Jo penso que a la família hauríem de revisar quin staff tenim, qui tenim a casa, i, o sigui, quin germà, quina germana, quin tiet, quina tieta. Això és el veritable regal dels nostres fills. I que aprofitin, no? Que aprofitin a aprendre a jugar amb nosaltres, a les nostres inflexions de veu quan expliquem un conte, a les nostres cares, no? Quan els fem alguna broma, i que realment aquestes són, és el joc i és el que crea la veritable intimitat amb una família.
Bé, se'ns acaba el temps de tertúlia. M'haig d'acomiadar de vosaltres. Gràcies, Montse Febrer, gràcies per les teves paraules. Trucarem quan tinguem problemes. Gràcies, Aureli Villar, gràcies, com sempre, i gràcies, Josep Maria Dell, per les vostres paraules i consells, i fins la setmana vinent.
Bona tarda, gràcies.
Bona tarda.
Gràcies.
Soc en Marc Rodríguez, director del Centre de Convencions Internacional de Barcelona. I us convido a que vingueu a la nit, el dia 15 de novembre. A les 8 del vespre, l'Escolania de Montserrat actuarà a l'Auditori. I a les 9 tindrà lloc el sopar. No t'ho perdis. Jo també hi seré.
El 15 de novembre torna la nit. I creus? Vine. I serem tots. No hi faltis. Informa't de com fer la reserva al 93 409 2770, a radioestel.cat i a catalunyacristiana.cat. La nit de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. I creus? Vine.
De dilluns a diumenge a les 11 de la nit, el doctor Mateo resoldrà els teus dubtes de fe a l'espai en 5 minuts. Un consultori amb el capellà delegat de pastoral per la família del Bisbat d'Urgell i doctor en teologia mossèn Joan Antoni Mateo. De dilluns a diumenge a les 11 de la nit, en 5 minuts a Ràdio Estel. Envia les teves consultes a en5minuts@radioestel.cat.
It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. I was once like you are now, and I know that it's not easy. It's not easy. Become when you found
something going on. But take your time, think a lot. Why think of everything you've got?
Avui, el temps que dediquem a l'entrevista, i a l'altre costat de la línia telefònica tenim el professor Joan Valls, que és un professional de fa molts anys, 50. A mi no em surten els números, però diu que fa 50.
Doncs
molt temps dedicat a la docència i a la consultoria pedagògica. I bé, un expert que ha escrit nombrosos llibres, a més d'haver donat classe, un col·laborador en revistes especialitzades, etc, etc, etc. Bé, gràcies per estar aquí amb nosaltres i per parlar una mica del tema d'avui, que és de la infància, no? De la nova pedagogia, si és que hi ha una nova pedagogia, dels estils educatius d'ara. I bé, potser aquesta seria la meva pregunta per la seva experiència de tants anys. Si vostè està veient algun canvi considerable, de fet hi ha canvis al nostre voltant, no? Doncs la introducció de les noves tecnologies a les vides de tots i dels infants, no cal dir-ho. Doncs, quins són aquests canvis i com enfocar la tasca educativa de la millor forma, no? Amb aquests canvis.
Molt bé. Sí. Bueno, bona tarda.
Bona tarda.
I també a tots els que escolten. Perquè precisament aquesta pregunta a mi em dona peu, sempre em dona peu a parlar de que els pares volen fer-ho cada cop millor. Mm. O sigui, sempre més o menys siguin les dificultats les mateixes, potser n'hi han de noves, no? Però jo crec que es pot contestar de que la inquietud és més gran i que els pares fan més preguntes.
Sí.
O sigui, es pregunten, es qüestionen, i per això jo crec que si miréssim, si fossin capaços, clar, és molt difícil, de mirar tota la xarxa de radiodifusió, de televisions, de reunions, conferències, quedaríem impressionats.
Sí, no? De la quantitat d'informació que tenim els pares.
Tenim informació i la busquem.
Clar. I què fem amb aquesta informació? Perquè és que hi ha tantes opcions educatives. Quina és la bona? O és que no n'hi ha de bones? O totes són bones?
Sí, que n'hi ha, no, hi ha de bona, perquè estem sempre parlant, potser jo amb això sóc una mica obsessiu, perquè ho haig de ser, perquè defensar la llibertat de cada un, no? Però és que cada persona vol el millor.
Clar.
Vol el millor per ell mateix. Llavors, la resposta, en definitiva, és a dir, jo educo bé, correctament, a la mesura en què la persona que rep de mi està feliç.
Clar.
O sigui, potser hi ha dos, que sempre, com diguéssim, dos senyals que jo he mirat molt, que es diuen confiança i alegria.
Com?
Sí, la confiança és el que tu guanyes. Si guanyes en el nen una confiança, llavors ell a tu et té l'admiració de sempre, l'esperança de sempre, però a més és que vol seguir amb tu. I l'altra és la conseqüència, que és l'alegria. L'alegria sempre està relacionada amb com m'he portat, no? Si jo em comporto correctament, estic més content. I així ens anem endavant, no? Podríem dir que són com dos termòmetres de la bona educació.
I en aquest sentit, a veure, aquesta idea de les noves tecnologies, l'accés de formació o d'inputs com d'aprenentatge per part dels nens, no? Que volem donar el millor i tot el que puguem, doncs això, aquest estil educatiu pot tenir com a resultat aquesta confiança i aquesta alegria? Pensa que és un bon camí o no?
Home, això és un repte molt gros. És un repte molt gros perquè podríem dir que les noves tecnologies, parlant així en general, tenen un atractiu propi. O sigui que clar, alimenten la curiositat, o sigui, un esperit, diguéssim, d'independència, d'una sèrie de condicions bones, però que no es poden, com et diria jo, aprendre a administrar si no tens al costat una persona amb la qual, diguéssim, et puguis, confiar. És a dir, que el fill i la filla sí que poden treure molt profit d'aquestes noves tecnologies,
sí.
Perquè ells no fan com nosaltres els grans que les fem servir, sinó que ells estan dintre,
clar.
O sigui, l'han incorporat a la seva vida. Però clar, això comporta, diguéssim, un acompanyament,
uh-huh.
O sigui, una companyia, un acompanyament, un estar al costat.
De tota manera, jo vaig llegir fa poc una notícia que deia que els directius del Silicon Valley, dels de l'Apple,
sí.
buscaven escoles on els seus fills no tinguessin cap accés a aquestes pantalles. Això...
Està bé. No, em fa gràcia perquè, clar, això ha sigut com un cop de puny, no?
Sí, per això. Com contrarrestar o com s'entén això, no? Perquè... S'ha de contrarrestar aquesta exposició a les pantalles o al sobreaccés d'estímuls?
Sí, mira, bueno, no sé, jo que tinc la confiança que m'ho preguntes i que deu haver-hi molta gent que escolta que està interessada, però aquesta opció de 0 a 100, per dir-ho així,
sí.
de dir, pues abans teníem molt, pues ara no en tenim res, a mi mai m'ha agradat.
Clar.
Mai. És a dir, que jo amb això sóc un rebel, és a dir... que el que veig pel carrer, el que m'arriba a les meves mans, etc., jo el que intento, i la família, pues, els fills o els nets, o els nebots, els que sigui, és de dir, feu-ho servir bé.
Clar,
si per fer-ho servir bé hem de treure-ho, aquí em falla alguna
cosa. Clar.
O sigui, el que passa que des del punt de vista mediàtic sí que té gràcia això,
No,
perquè
això
et fa pensar.
Però potser fa pensar per buscar alternatives. Hem d'aprofitar...
Jo penso que sí.
Quin tipus d'alternatives vostè aconsellaria per als pares que volen doncs, fer una mica de contrarrestar?
Sí, jo no sé, potser és molt simple el que anava a dir, però ho hem parlat moltes vegades amb gent que ha vingut a les sessions o que venen aquí a parlar amb mi, el que sigui, és que els nens facin això, o els fills, no tant nens, però amb mi. És a dir, és la implicació dels pares en aquestes activitats. O sigui, és molt fàcil, en realitat, i ho sabràs tu com a mare, és a dir, quanta estona jo hi he estat amb aquest nen o amb aquesta nena jugant amb això que l'apassiona.
Però ja potser... Està. Però potser jo també, potser perquè a mi no m'apassiona gaire i m'avorrejo molt, molt, molt ràpidament, però potser també he trobat formes, no sé si és o no poden jugar, però alternatives interessants que substitueixin aquesta manera de jugar o d'aprendre o de conèixer el món, no? Com pot ser una mica, doncs, un passeig a la natura o, doncs, fer esport...
No. Ara t'entenc, perdona, és que...
No, és que penso que és important...
Però
penso que és molt important tant el sentit d'acompanyament en aquestes noves tecnologies, però això, la meva pregunta va per... a més de les noves tecnologies, hem de donar-li alternatives?
Sí. Ara ho entenc, perdona, és que... Clar, jo pensava que estàvem molt centrats en les tecnologies, però no, el que acabes de dir, clar, això és el millor... És a dir, que hi hagi una varietat. I llavors, dius, anem de passeig, en realitat ha sigut sempre és una font,
sí.
no sé com dir-te, de totes les possibilitats de creixement. Com dèiem, jo quan era més jove he fet moltes excursions. Anava en grups, anava amb amics, amigues, el que sigui, i sempre dèiem, quan tornem, hem après moltes coses. I anàvem a la muntanya, potser a llocs molt, com pot ser el Tibidabo, Sant Llorenç de Munt, el Montseny...
Sí.
I clar, fèiem uns camins més aviat normals. Però al tornar, recollíem el que havíem après. Bueno, aquí tens unes alternatives, igual que anar a una granja, pues anar a una exposició... Però clar, el concepte està anar junts o plegats, no? És a dir, que si anem dos o tres, millor, i si va el pare amb mi, llavors, diguéssim, millor que millor.
Clar.
Perquè el pare aprèn a ser pare i el fill aprèn a ser fill. Si no, van cadascú pel seu cantó. No, tens raó. O sigui, sí que hi ha altres alternatives que són les normals. Jo, per exemple, hi ha un joc que és molt... No és conegut i desconegut, però que segurament alguna vegada ho hem parlat, no? És a dir, passejar per la casa i posant-li noms, els autèntics, als quadres que tenim a casa.
Mm-hmm. I per què els autèntics noms? Per què?
Perquè potser tu li pots posar un de figurat.
Sí.
Però si tu dius aquest quadre, el títol del quadre és aquest, i el pintor és aquest, i l'any és tal, llavors això fa que amb una cosa que, o sigui, uns objectes que tu tens a la casa, li treguis un partit molt gran. Mm-hmm. No estan allà, a dir, cobrint parets, sinó alimentant
el coneixement,
el vocabulari, la intel·ligència, imaginació, etcètera, dels que estan habitant aquella casa. Pues, així n'hi ha moltes, no? Com vas a un parc, pues, els arbres, per exemple, com vas al mar, pues, les diverses embarcacions que veus. Clar, tot té uns noms, uns significats, que moltes vegades no es fan servir i es posen passar anys.
Bé, se'ns ha acabat el temps, professor. És terrible, és terrible. Doncs hem de continuar aquesta conversa una altra vegada.
Com vulguis, Àngels.
Doncs li agraeixo moltíssim la seva presència, les seves paraules i transmetre tant de coneixement i de coses fantàstiques com ens acaba de fer. Gràcies.
Doncs moltíssimes gràcies.
Bona tarda. I gràcies també al Jordi Carretero, a la Maria Sierra, per la selecció de les músiques. I jo, l'Àngels Montuenga, m'acomiado de vosaltres fins al dimarts vinent. No hi falteu. Bona tarda.